A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La bruixeria, les bruixes i els bruixots han acompanyat a la humanitat des de fa mil·lennis. No obstant això, a partir del segle XV, aquestes idees començaran a inundar centenars de pàgines de documentació, sobretot de caire jurídic o teològic. De fet, la bruixeria tindrà un paper importantíssim a la societat i la religió de tota l'edat moderna occidental. Al mateix nivell que les guerres de religió, la reforma protestant, les exploracions del segle XV i la conquesta d'Amèrica, la bruixeria, és un fenomen que cada vegada més s'estudia com a fenomen històric i social. I en aquesta línia, avui, a les portes de Troia, ens disposem a ordenar les idees i els coneixements sobre la bruixeria per donar-los un enfocament històric. D'on ve la paraula bruixa? Quin és l'origen de la bruixeria? Quan es va iniciar una persecució severa contra la bruixeria? Quines característiques havia de tenir una bruixa? Què és un aquelarre? Benvinguts a l'aquelarre del dimoni. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la bruixeria i ho farem amb el nostre historiador Albert Abril. Benvingut.
Com anem?
I avui ens torna a acompanyar la Tanit Castells. Ella és doctoranda en història de la psiquiatria i va venir fa gairebé 100 programes a parlar de la bruixeria.
Sí.
Benvinguda, Tanit.
Gràcies, bona tarda.
Avui de quin tema ens portes? De què parlarem?
Doncs avui parlarem un tema una mica diferent, ja. Parlarem sobre la bruixeria, però més aviat sobre com es va arribar a la idea que tenim actualment de la bruixeria i a la idea de la construcció d'aquesta imatge que tenim tots al cap quan parlem de la bruixa.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Ez dugun nahi beste berorik. Ez dugun nahi beste berorik.
Comencem aquest programa, doncs, per parlar de la bruixeria amb la Tanit, amb l'Albert, i per fer-nos una idea, Tanit, et comencem preguntant, és fàcil estudiar això de les bruixes a nivell històric?
Jo crec que s'han de tenir en compte molts punts de vista diferents i que això al final ja la fa una mica més difícil d'estudiar que potser altres temes. Primer de tot hem de tenir en compte que la bruixeria no és un moment concret en la història, sinó que és un episodi, doncs podria dir així, o és un fenomen històric que s'extén durant 3 segles. Llavors, fer un estudi sobre algo que dura 3 segles ja en si és complicat. Llavors, a més, també hem de tenir en compte que per fer aquest estudi sobre la bruixeria, el primer que consultem sempre els historiadors quan anem a estudiar alguna cosa són els arxius i la documentació que han quedat. Llavors, hem de tenir en compte que la documentació que ha quedat sobre aquestes bruixes és la documentació que es va generar a través de la seva persecució. La documentació que van generar els tribunals, la documentació que van generar els testimonis, no? Llavors, clar, no tenim un testimoni directe d'aquestes dones, sinó que només tenim el que ens expliquen la gent que té en contra o els seus perseguidors. Llavors, realment, clar, no trobaràs mai un testimoni d'una dona que et digui no, mira, sóc bruixa, volo amb una escombra, faig aquestes cosetes... Per això jo crec que això encara ho fa més difícil de tenir en compte que sempre tindràs el punt de vista d'una persona que les persegueix.
De l'opressor, no, en aquest cas?
Sí.
Llavors això ens porta a la pregunta, no? Van existir realment les bruixes de nit?
Bueno, jo crec que és una pregunta que actualment aquí a Europa sí que té una resposta senzilla, no? Ens trobem en un moment en què tot el que no es pot demostrar científicament no existeix, no? Però, en canvi, jo crec que si sortim dels nostres límits continentals europeus, si preguntem a una altra cultura diferent a la nostra, et poden arribar a contestar que sí, que la bruixeria existeix, que la meva germana és bruixa, que la meva mare és bruixa, i tan feliços. Llavors, realment, jo crec que el que s'ha de tenir més en compte és el factor social, no? O sigui, la bruixeria existeix en funció de si la societat hi creu o no. Llavors, va existir, bueno, en el seu moment hi van creure.
I llavors, tenint en compte el que ens acabes d'explicar, quin seria l'origen del nom bruixa?
Hi ha dues teories, i totes basen en llengües antigues, evidentment, però la primera línia és la cultura celta, i es creu que la primera paraula és la paraula brixta, que vol dir conjur. No? Seria més aviat des dels territoris anglosaxons, principalment Irlanda, on evoluciona la paraula cap a bridge, que llavors ja desenvolupa el witch anglès. Uh-huh. Llavors, es creu que en algun moment aquesta brixta va tenir contacte amb la llengua llatina, no? I que aquí es va mesclar una mica amb la paraula que tenim en llatí, que és volux o voluxa, que vol dir volar, i d'aquí deriva també la paraula bruixa o bruxa, que en els primers, bueno, en les primeres inscripcions que tenim no tenia la IX catalana que tenim, sinó que s'escrivia sense.
Mm-hmm. Molt bé, i aleshores, quina seria la segona hipòtesi que ens has anunciat?
La segona hipòtesi, prové més, encara més antiga, és del llenguatge indoeuropeu, de la paraula brixa, que vol dir esclafar o trencar. Aquí la connotació és bastant més negativa. I és una paraula que també trobem en francès, que s'escriu brixent. En irlandès és molt semblant, també és brixant. I després, bueno, d'aquí també deriva el terme anglosaxó, que és brick, llavors també ja té bastanta linealitat. Llavors, aquest terme feia referència a un esperit maligne femení que es dedicava a entrar a les cases de la gent mentre dormien i a ofegar les criatures, principalment.
Carai!
Sí, la connotació canvia ja.
Sí, sí, sí.
Llavors, a l'edat mitjana encara trobem aquesta paraula, no?, que també deriva ja cap a brixa o bruxa o bruixa ja amb el nostre significat, i eren dones que relacionaven amb tot el tema del món dels esperits, aquesta connotació més màgica.
Molt bé, i inevitablement, quan pensem en bruixeria, en tribunals religiosos, en totes les persecucions cap a aquest col·lectiu, relacionem el fenomen amb les dones. Sempre ha estat així?
Doncs majoritàriament sí. O sigui, trobem dues línies en aquest cas que jo crec que, més que demostrar, potser certifiquen més aquesta relació o aquesta consolidació de la idea de bruixa amb la dona, perquè al final va ser una construcció. I és que la primera línia, per exemple, està molt ben explicada en el llibre de Julio Caro Baroja, un antropòleg. El llibre es diu Les brujas y su mundo. I es creu que aquesta relació entre les dones i el món més esotèric ja ve des de l'inici de la mitologia, sobretot el món antic, la construcció de les primeres cosmologies, on es va relacionar, doncs, l'ésser humà directament amb la naturalesa i la separació entre sexes, que els quals sempre estaven contràriament relacionats. Llavors trobem, per una banda, els homes, que es van relacionar amb el sol, el cel, la llum diurna. Veiem com, per exemple, a Egipte tenim Ra, els déus grecollatins com Apolo, i fins i tot una divinitat masculina, la principal del Panteó Fenici, també estava relacionat amb el sol i la llum del dia.
Uh-huh. I amb què s'associava les dones, doncs?
Doncs amb el contrari. És aquest binarisme, diguem. Les dones s'associaven amb la lluna, la nit. A més, veiem que hi ha moltíssimes deesses lunars, com tenim Nut, que és egípcia, Isis, llavors també Artemis, Selena, Diana, una menys coneguda que és Hecate, que aquest ja té un significat més maligne, però que també és nocturna, i en el cas dels fenicis tenim Astarte o Tanit, que també tenien aquesta connotació lunar.
Tanit.
Sí.
Tu et dius Tanit, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Està bé recordar-ho.
Perfecte.
Alguna també cosa més relacionada amb això?
Sí, clar, és molt interessant veure com tota aquesta connotació de les deesses de la nit també s'associava a un moment on celebrar els ritus, un moment on s'associava la foscor, la mort, la fredor. Eren rituals que no estaven ben vistos a nivell social. Llavors, aquestes... Era el moment per dur les activitats secretes que ningú més volia que es coneguessin. Uh-huh. I és molt interessant veure com aquesta relació entre tots aquests elements lunars i les dones realment segueix encara molt potent actualment. Encara es creu, doncs, que els cicles menstruals van molt relacionats amb les fases lunars.
anem ensumant els trets, no? Dones amb poders fent coses, òbviament, no? Ens poden implicar connotacions negatives, no? Amb la nostra visió social i segurament també de l'època.
Sí, sí. Ja, de fet, en la literatura grecollatina ja tenim dos com antecedents de bruixes, diguem, i és que són dones amb poders màgics que realment no són potser ben bé perilloses al principi, però sí que tenen una connotació negativa pel que fa a fer mal directament als homes. En aquest cas tenim la Circe, que apareix ja en l'Odissea i on transforma tots els companys d'Odisseu en porcs. Llavors ja tenim aquesta connotació negativa de anem a fer mal als homes. A més, fer ús de pocions d'amor, transformar homes en animals com hem vist ara, era tot un món que els homes desconeixien i que evidentment era perillós. I també tenim en aquest cas Medea, que no tant en potser en el sentit negatiu, però també tenia poders màgics dels quals en teoria no en feia un bon ús.
Molt bé. I abans has dit que l'associació de la bruixeria amb dones podia venir determinada per dues idees. Ara ens has explicat la vessant més tradicional, més mitològica, però aquesta segona idea, per on tiraríem? De què hauríem de parlar?
Va molt més relacionada amb tot el context social de les dones, no?, durant la història europea, i és que tenim un sistema patriarcal que al final imposa uns límits. I que en aquest cas, clar, passem en que les dones no poden ocupar els espais a la llum del dia com els homes, sinó que tenen una importància social en funció de la seva relació amb els homes. Filla de, dona de, mare de... Llavors, fins i tot quan una dona es quedava sola, viuda, havia d'anar a viure a casa d'un familiar on hi hagués un home. Llavors, clar, tenim tota aquesta consideració de les dones de que no poden estar soles, són eternament éssers infantils, que se'ls ha de vigilar, tenen una intel·ligència dèbil, una intel·ligència que mai serà superior, i llavors són éssers considerats completament irracionals, sense capacitat d'autocontrol i extremadament dèbils, tant física com mentalment. Llavors això, clar, eren com un punt, una diana pel diable, diguem, perquè eren molt més fàcils de seduir, molt més fàcils de treure cap al seu cantó, diguem, que cap al cantó fosc. I aquest va ser també tot el punt que els va donar el cristianisme, no?
I a més tenien en compte, no, que se suposava que el seu espai natural era això, no?, la casa, els espais domèstics, i que la seva funció, com tu explicaves, estava reduïda bàsicament en la seva funció vital de reproducció, no?, en molts
sí.
casos
sí,
i al llarg
sí.
de la nostra història europea. És una cosa que no ens estàs pintant gens bé, Tanit. Tot serà així o hi haurà certs espais on aquestes dones es podran desenvolupar una mica?
Principalment sí que és veritat que el seu espai va ser domèstic, no van sortir gaire de les quatre parets que representaven la casa, però dins d'aquests espais domèstics i aquests espais pròpiament femenins, no?, tal com se'ls anomena, van desenvolupar tota una xarxa de coneixement que les va portar, doncs, a conèixer, doncs, medicina a través de plantes medicinals i fins i tot, bueno, que això ja porta la botànica i fins i tot una primera química, no?, basada en sabons, detergents. Eren eines que necessitaven per doncs, poder treballar en l'espai domèstic que se'ls generaven elles mateixes. Llavors, clar, no deixa de ser una generació de coneixement. I aquests coneixements, a més, els exercien doncs, dones grans que ensenyaven a les més joves, i això volia dir que era una línia de coneixement matrilineal que quedava fora del control masculí.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
N'eren temps de misèria, de por, plors, histèria, quan dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols, aire en la butxaca, i van fer cap al poble veí.
Hem començat aquest programa caracteritzant l'origen de la paraula bruixa i tota la història de com s'ha conceptualitzat aquesta paraula, però anem a resumir una miqueta per veure les característiques d'aquesta bruixa fins ara, val? Amb la Tanit Castells avui fent aquest repàs. Aviam, aleshores, no ens perdem. Resumim una miqueta. De què hem parlat? Fem repàs i de què ens queda parlar ara mateix.
Doncs ja hem parlat de la relació entre les dones amb la nit i els mals esperits, primer de tot. La seva relació també amb les herbes medicinals que es feien servir doncs, per elaborar aquests ungüents, aquestes pocions i aquests verins, que a més es relacionaven directament amb la bruixeria. Aquí és molt interessant perquè a Catalunya les herbes que sobretot es feien servir són l'artemisa i la verbena, que principalment serveixen inclús actualment per regular els cicles menstruals. Tenim la belladona, que aquesta sí que ja té efectes narcòtics, i és molt interessant perquè a nivell europeu doncs, ja és, jo crec que és coneguda per tothom, és la mandràgora. I aquesta sí que va ser molt famosa, a més, per la seva arrel en forma de persona. Llavors, aquesta sempre ha tingut aquesta connotació més màgica.
O sigui, que ara mateix les persones que regenten un negoci d'una herboristeria d'aquestes serien les bruixes d'ara, no?
Sí, sí, sí. A veure, tota la part de coneixement botànic no s'ha perdut, sinó que s'ha arribat a transmetre fins actualment i, de fet, al final, la medicació que prenem no deixa de ser l'ús de les plantes que s'ha anat actualitzant i s'ha anat portant químicament cap al que és la medicació actual, però l'origen de la medicina és aquest, i aquestes dones en sabien.
Exacte. Sí. Alguna característica més? Que
sí, finalment hem fet la relació amb la dona vella, que ensenya a les joves aquest coneixement matrilineal, i a més, si volem ja afegir un altre element, hem parlat de l'espai domèstic, i en un espai domèstic que sempre trobem doncs, una escombra. Llavors, clar, les dones amb què han de volar? Amb escombres.
Hem parlat de l'associació de la dona amb el fenomen de la bruixeria, i és evident, no? De fet, els últims minuts ho has deixat molt clar, com de profundament relacionat està. Però, com o no, els homes, quan comencem a tendir cap al cunyadisme, sempre ens agrada preguntar, i els homes què? No? Perquè ja no, com que no tenim prous espais de la història per parlar sobre nosaltres, també ens agrada formar part de la bruixeria. Llavors, la pregunta és, hi havia homes bruixots?
Hi havia homes que relacionaven amb màgia. Però no amb els encanteres, que això és el més curiós. És a dir, nosaltres ara, quan parlem d'homes relacionats amb la màgia, diem bruixots. Però realment la paraula bruixots com a tal, jo crec que no s'hauria de fer servir, sinó que hauríem de parlar més de mags i, en cas d'utilitzar la màgia negra, de nigromans, perquè no és el mateix. I és que, de fet, els homes, a nivell teòric, els trets negatius que s'associen a les dones lletges, dolentes, desapareixen. O sigui, els nigromans acostumaven... acostumen a relacionar-se amb la màgia, però tota la vessant del pacte amb el diable es perd, no? Llavors, clar, els homes el que tenen en diferència a les dones, que ells sí que tenien la capacitat de tenir una intel·ligència, d'autocontrolar-se, llavors això els permetia no caure en els paranys del diable i no deixar-se seduir per aquests mals esperits. Llavors, per això, és una de les raons principals pels quals hi ha menys homes relacionats amb la màgia.
És fort, no? Com la dona necessita fer un pacte amb el diable per poder exercir la màgia, i en canvi un home, no? Només estudiant, només sent savi, no sé què, doncs ja en té prou, ja pot ser mag.
Entrem, si voleu, en aquesta qüestió que s'ha esmentat ara mateix. El tema dels nigromans, els hem llegit segurament a moltíssimes novel·les, però que, per la vessant històrica, això del nigromant què és, Tanit?
El nigromant és un home culte, ja el primer de tot, és un dels punts distintius del nigromant. O sigui, no pots arribar a ser nigromant o mag, en cas que no vulguis fer mal a ningú, sense haver estudiat. Has de tenir estudis.
O sigui, siguis un mag...
L'ESO mínim.
Siguis un mag blanc, siguis un mag negre, has estudiat.
Sí, al contrari que les dones, has d'haver estudiat, és el principal.
Clar.
Llavors, clar, hi ha aquest factor cultural de diferència que ja és molt, molt bèstia. A més, tot i que feien servir doncs, pràctiques prohibides, mal vistes, eren aconseguides mitjançant la racionalitat. I això ja és com, bueno, no passa res, saps? Ho està fent servir, fa servir el cervell, tot bé.
És fantàstic.
Llavors, clar, els nigromans eren potser el que deriva més de la figura dels augurs romans. Clar, tenien un estatus social, aconsellaven a reis, aconsellaven a nobles. Llavors, l'estatus social també canvia molt respecte a una dona. A més, també els nigromans tenien un objectiu, tenien un objectiu molt clar, que era aconseguir més coneixements. No? Quan se'ls relacionava amb la màgia, acostumava a ser per llegir el futur, i aquest llegir el futur era aprendre més.
Un moment, un moment. Ara fa poc han sigut les festes de Cerdanyola, del Vallès.
A veure.
I hi havia un puesto allà de la Fira Medieval que deia te leo el futuro por 5 euros. O sigui, jo allà dins podia haver trobat un nigroman.
A veure, si era un home, hauria d'haver sigut un nigroman.
Exacte. No.
Però clar, a veure, el seu objectiu era aconseguir més coneixements?
Vas entrar a preguntar?
Vaig veure el cartell, només. En tot cas, és una possibilitat. Nigromans avui dia...
Pues, a veure, jo crec que la part de la màgia ha quedat més relacionada amb les dones i que els homes s'han quedat més a les universitats, que tenien aquest dret, saps?
A les universitats hi ha molts nigromans, sí. Merda, que és doctoranda.
Tallem aquest tros, no passa res. No t'imagines, quan faci conferències en un futur posaran aquest tall?
No. Exacte. Molt bé, doncs aleshores, els nigromans, estàvem parlant dels nigromans, deies que... Doncs,
adquirir més coneixements.
El futur,
sí. És el seu objectiu.
Sí, de fet, es relacionen molt amb l'alquímia i després a un nivell més científic es poden arribar, poden ser com uns primers precedents d'alquimistes. A més, és molt interessant perquè, clar, tu pel simple fet de ser un home ja tens més poder adquisitiu, tens diners per comprar tot el que necessites per fer els teus conjurs. I, de fet, una de les coses més comprades per fer aquests conjurs eren cranis humans. Llavors...
Una cosa que pots trobar al supermercat de la cantonada medieval.
Clar, havies de tenir uns recursos econòmics importants per fer-te amb tots aquests elements. Llavors, era una màgia molt, molt diferent a la que es relacionava amb les dones.
Continuem una miqueta amb el vocabulari, no? Hem parlat de bruixots, de mags, de nigromans. Jo és que en la meva línia continuo pensant que són les tres classes de el warlock, el sorcerer i el witch o wizard del Baldur's Gate o qualsevol joc de dragones i mazmorres. Uh-huh. Així que em sembla fantàstic, però és que no hem parlat encara de la diferència entre bruixa i fetillera.
Fetillera.
Va.
Sí. La fetillera, clar, jo crec que en català potser no fem un ús tan... Quan parlem de bruixa ja ens referim a tot, però realment hi ha una distinció entre els tipus de bruixes i el tipus de màgia. I és que la fetillera seria com la hechiceria castellana, que ja canvia respecte a la brujeria. De fet, la connotació ja és una mica diferent. I és que hi ha molta diferència en les seves pràctiques. Tenim la fetilleria, que en la cultura popular, normalment pels seus conjurs, no, feia servir doncs, elements físics. Feia servir cordills, feia servir espelmes, agulles, miralls, inclús aliments. Quasi tot era d'espai domèstic. Com hem dit, eren dones, realment eren els recursos que podien adquirir. A més, elles feien sortilegis d'amor, normalment. I, de fet, el sortilegi més recurrent quan es tractava doncs, d'enamorar algú o de desenamorar era fent usos en un cordill o en una tela. I així la fetillera podia controlar doncs, si aquest amor es feia o es desfeia. I, de fet, una figura que jo crec que tenim molt interioritzada en la nostra literatura és la Celestina. Uh-huh. Jo crec que aquest seria un cas, un exemple clàssic de fetillera.
Vale. Fetillera per una banda, ha quedat clar. I la bruixa, doncs?
La bruixa es relaciona directament amb el dimoni. O sigui, per ser bruixa tu has de pactar amb el dimoni, això és el principal. I perquè és ell el que et dona els poders. A més, les bruixes normalment per fer aquesta màgia, no? Que en aquest cas anava molt més relacionat amb fer mal, feien servir paraules, feien servir els ulls, sobretot, i a més, doncs, feien servir determinades herbes, determinades ungüents, i feien tot un seguit de rituals per adorar el diable, que a més eren tots rituals col·lectius. És a dir, mentre que la fetilleria és una sola dona i acostumada a trobar-se més a les ciutats, per exemple, la bruixeria és un factor més de pobles petits, de muntanya i de dones que es troben i fan reunions. Llavors, també, per exemple, una cosa que, bueno, jo crec que és com l'estrella, no?, de la bruixeria, que és el mal d'ull, el mal d'ojo, i és que és perquè es creia que les bruixes tenien metzina als ulls i que amb una mirada et podien matar. Però és molt curiós perquè tant com s'associa aquesta capacitat de matar-te amb els ulls, la gent també anava i recorria a altres bruixes per trobar una solució a aquests mals d'ulls i o guarir-se'n o evitar-los.
De fet, més endavant ja parlarem una miqueta, no?, d'aquesta dicotomia. Les bruixes ens interessen per fer pocions d'amor, per curar-nos un mal d'esquena o per curar un encostipat, però a la primera de canvi potser les denunciarem, no? O potser contribuirem en crear una mala fama o una mala reputació cap a aquella dona i serà més propensa a que se l'acusi de bruixeria. Ara ja hem posat una mica les bases més conceptuals de bruixa, fetillera, nigromant, i dirigim la nostra mirada cap a un altre element famosíssim, també associat a la bruixeria, que ja ho has anat parlant, no?, de fenòmens conjunts, col·lectius, etc. Com són les reunions o les assemblees de les bruixes? Com es deien, com eren, van existir?
Doncs el nom que se li dona són dos. Normalment són quasi sinònims. Un és Sàbat i l'altre és Aquelarre, que jo crec que potser és la paraula que aquí ens toca més. I van ser descrites per molts tractats teològics. El principal, jo crec que el que té la millor descripció és un que es va fer a França el 1612, i és que és un tractat que descriu pas a pas com havien de ser els aquelarres. I fins i tot és molt curiós perquè també descriu el menú, que després en parlarem.
Fantàstic. Mm-hmm.
Llavors, aquests rituals començaven, doncs, sempre havien de ser de nit, principalment, i en el mig d'un bosc. Cada fer-ho enmig d'un poble no quedava gaire bé. Llavors, les dones arribaven al lloc de la reunió volant, normalment en petits grups, i la reunió sempre era presidida pel dimoni.
Home, clar.
No podia ser no podia ser d'una altra manera.
I llavors, a més, aquest dimoni sempre és representat en forma de boc o cabró i amb unes banyes exageradament grans. Que això sí que és un punt que sempre es destaca en aquests tractats.
Uh-huh. I per començar l'aquelarre, les bruixes arribaven i presentaven al dimoni. Com començava això?
Sí, doncs primer de tot, bueno, es presentaven al dimoni. Suposo que això no queda ben bé clar. Saben que presentaven els seus respectes, no saben si hi havia noms o no hi havia noms. Uh-huh. Però tot i així, ja un cop començava i s'havia presentat aquests respectes, començaven amb un ball. Les bruixes ballaven mentre el dimoni tocava el flautí i el tamborí. Literalment aquests dos instruments. Són citats diverses vegades.
Molt català, això, eh? El del flabiol, que toca el flabiol amb una mà, i el tamborí amb l'altra mà. Vull dir, això és,
sí, sí, sí.
El flautí i el tamborí.
Sí, sí. Ah,
molt bé.
Ballen, i el dimoni toca la
sí,
flautí.
Sí, sí, sí. A més, aquí és on parlem del menú, que en aquest cas el menú era el tradicional, a més, era estofat d'ossos humans amb carn de nen.
O sigui, no pot ser pitjor, no? Ossos humans i la carn que ho acompanya són nens.
Casqueria, no?
Sí, el que sobra.
El problema era que el pa, l'oli i la sal estaven explícitament prohibits pel diable. I que això sempre m'ha semblat molt curiós.
Bueno, jo suposo que és la idea aquesta, no? De la inversió de tot, no? L'aquelar és tot al revés. No? Què menjava la població? Pa, amb oli, formatge, sal... Doncs l'aquelar ha d'anar totalment al revés. Menjar carn, que és una cosa raríssima, no? I a més, carn humana i a més, carn de nens,
criatures.
No? I com més petits, millor.
Sí, sí. Un cop acabat aquest ball, començava la que és anomenada missa negra. Llavors es procedia altra vegada, aquest cop més intensament, amb l'adoració del dimoni i amb la inversió al rebuig de tots els valors cristians, que és el que comentàvem ara. Per acabar aquesta missa, el dimoni mantenia relacions sexuals amb totes les bruixes.
I això dels valors cristians, com es feia aquest rebuig explícit? Se'n sap alguna cosa o com?
Doncs, la veritat, jo sé que pel que fa, per exemple, a l'hòstia consagrada, en aquest cas, crec que no es donava, sinó que se li escopia. No, eren coses d'aquestes, però d'aquestes coses sí que en sé poquetes.
Aquesta
però aquest
bona,
sempre m'ha semblat molt curiós.
Jo no m'ho perdria, això. O sigui, t'escupen l'hòstia a la cara, no? Això seria...
Bueno, en una missa se cridaria bastant l'atenció, la veritat. I de fet, normalment, en moltes descripcions d'aquelarres, ara que la Tanita explicava això, no? Quan s'acabava la missa negra, que el dimoni tenia sexe amb totes les assistents, també era una manera de generar en la visió de l'aquelarre, del pacte amb el dimoni, etc., era una manera de generar vincle. I a més, se'ns explica que normalment era sexe per darrere. Vull dir que era sexe... De la manera com no havia de ser.
La posició no permesa.
Exacte, no? Vull dir que és tota l'estona, ja veurem que fins que acabem el programa això ho anirem repetint tota l'estona, el que tenia lloc a l'aquelarre o el pacte amb el dimoni, tot era la societat que s'estava vivint a l'època, l'única, al revés. No? Sí que es podia tenir sexe, però aquesta posició tan mal vista. Sí que es podia menjar, però el pa no, que és el menjar que es menjaven quilos de pa al dia, no? Els valors cristians, que són els que impregnem en la societat, doncs no, els escopim a la cara, no?
Bueno, i en aquest cas són les dones qui tenen el poder, que clar, això també seria horrible, la societat d'aquella època.
Uh-huh. I abans de marxar, què feien les dones?
Abans de marxar, les dones deuen tornar a volar, i per tornar a volar normalment el que feien és que s'untaven tot d'ungüents, fets per elles o fets pel diable, i llavors és quan tornaven marxant cap a casa seva en petits grups, també.
No fos cas que es posessin cremes per cuidar-se la pell, per cuidar-se possibles nafres, cuidar-se possibles infeccions, no? No fos cas.
En aquest cas, les feien servir per volar i llavors també podien anar a fer maldats, causar pedregades, provocar malalties i matar infants.
Perfecte, és que és el combo. Pedregades, malalties i matar infants, és fantàstic.
Hem arribat a un moment del programa que potser ens tocaria ja fer aquesta definició total de bruixeria. Ja, sempre estem parlant, òbviament, des del punt de vista de la perspectiva històrica. Arribats a aquest punt i fetes totes aquestes aclaracions i totes aquestes informacions, tenit, com ho definiríem?
Doncs la bruixeria és un fet històric, és un fenomen social, no? Molt llarg en el temps, molt dilatat. Hem comentat que són 3 segles de caça de bruixa i bruixeria. Llavors, jo crec que és un component que es va originar de la por a allò desconegut, no? De tot allò fora de la normativització social, tot allò que ens sembla desconegut, que no entenem. L'Església, en part, ho va utilitzar per crear aquesta figura de bruixa, que era fàcil de perseguir, no? Era fàcil focalitzar la teva por cap a una sola figura. Llavors, la bruixa va quedar com la portadora de tots els mals, sobretot la causant de pestes en un moment en què les crisis socials, les crisis d'epidèmies són molt normals. I, a més, és que són fenòmens en què la societat d'aquell moment no hi pot donar una resposta racional. Llavors, què es fa? Culpar qui és més fàcil culpar.
I, a més, és una cosa que ja havia passat moltíssim durant l'edat mitjana i, sobretot, durant la baixa edat mitjana. Quan hi comença a haver les crisis de subsistència, sobretot al segle XIV, no? Ja també al segle XV, es comencen a culpar aquests col·lectius, sobretot s'intensifiquen els pogroms contra la comunitat jueva, no?
Sí.
Vull dir, i és una cosa que podem anar estirant, estem parlant de la mitjana, però si ens acostem als nostres temps, tots hem estudiat història contemporània, tots sabem què passa a l'Alemanya nazi, durant el franquisme, o inclús molts cops aquest discurs de l'odi, no? Cap allò desconegut, cap allò... Bueno, redirigir tota la ràbia social, tota la frustració social cap a un enemic comú, que molts cops és una minoria, que molts cops és desafavorit, però no necessàriament, no? Últimament també hi està havent moltes manifestacions pel que fa al tema de l'amnistia i tot això, i el discurs de l'odi és que és brutal com es diversifica, no? Que si mormons, que si no sé què, que si comunistes, que... Bueno, que
de fet,
bueno,
tenim la caça de bruixes del segle XX, que és clarament el mateix vocabulari d'època medieval extrapolat contra els comunistes.
Cap als Estats Units,
sí,
no?
Sí,
vull
sí.
dir que és fascinant, vull dir que als Estats Units també hi ha casos de bruixeria, però és fascinant, no?, com tot això doncs ho podem anar estirant, no?, parlant de bruixes, parlant de comunistes, parlant de rojos, parlant del que sigui.
Sí, 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 tant.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Y os lo voy a contar en pocas palabras. Un inquisidor es un cura que con la excusa de defender la religión católica se dedica a hacer sufrir a las gentes. Yo lo sé. Porque al otro lado de la frontera hubo uno llamado Pierre, cuya crueldad no tenía límites. La abuela de Garazzi lo conoció bien. Fue quien la condenó a morir en la hoguera.
¿Y crees que este inquisidor será como ese que dices?
Todos son iguales. Hoy no luce la luna llena en el cielo. Ni es sábado. Estamos aquí reunidos porque el mal ha llegado al valle. Y para demostrar que no tenemos miedo de ese inquisidor ni de sus máquinas de tormento.
Claro que no tenemos miedo, pero sin embargo debemos estar preparados.
Lo estaremos.
Comencem la recta final del programa amb aquest fragment d'una pel·lícula que a mi em sembla fantàstica per parlar sobre aquest tema, que és una pel·lícula que es diu literalment Aquelarre, que la va dirigir Pedro Olea amb un altre codirector que no recordo el seu nom, però que va sortir l'any 1984. Uh-huh. És una pel·lícula bastant clàssica, però jo penso que il·lustra molt bé la paranoia social al voltant del fenomen de la bruixeria, perquè tot es desenvolupa en un poble de mala mort, és un poble petitíssim, veurem que tot el procés el porta també un tribunal local, no?, que sí que fan referència a la Inquisició, etc. Però tot el procés el porta això, un tribunal local, que això desmenteix un dels tòpics que penso que la societat tenim més sobre el tema de la bruixeria, és que la majoria de les persecucions, ja ens ho explicarà, la tenim més endavant, no les fa ni la pròpia Inquisició, sinó que són tribunals locals escudats amb tot de manuals, amb tot de temes jurídics, i òbviament escudats amb la Inquisició, que es dediquen a perseguir aquestes persones. Llavors, aquesta pel·lícula, que fins fa relativament molt poc estava completa al YouTube, ara no sé, crec que es pot trobar a Amazon Prime, però pagant alguna cosa extra, i això és una...
Cada cop costa més trobar pel·lícules senceres a YouTube.
Sí. I penso que el fet que l'hagin tret ve arran de que la primera cançó que hem escoltat d'aquest programa és la banda sonora de la pel·lícula Aquelarre, que va sortir el 2021.
Sí, sí. Aquesta està a Netflix, la nova.
Ah, mira, perfecte. doncs jo penso que la van treure potser arran d'això també, perquè jo recordo que aquesta pel·lícula la vaig mirar durant la carrera, que no fa tant, no? Tenim que vam estudiar, i estava sencera, o sigui, però bueno, en fi, que si algú li ve de gust, és una pel·lícula fantàstica, és fantàstica, i a més, l'estructura és bastant sàdic i és bastant explícit, però si nosaltres veiem, per exemple, les estructures que es fan, es poden comparar literalment amb els gravats de l'època, vull dir que no són tortures exagerades amb allò de la dama de acero, no, vull dir que són tortures molt realistes, els diàlegs són molt realistes, i jo penso que està superben portat, sobretot el factor aquest de la paranoia, que es pot generar en un poble de potser ni 1.000 habitants, no? cap a una sola dona, sí. Només pel fet de la seva fama, de la seva... Bueno, de cosa de la bruixeria.
Aquelarre 1984, eh? Aquesta és la referència. Pedro Lea i algú altre més que ara no recordem.
Correcte.
No passa res.
Calia dir-ho.
Recte al final del programa, com bé deies, Albert, ara ja tenim les bruixes situades i hem definit que és un aquelarre. Ara anem a fer una mica d'història amb la Tanit. Com s'origina aquest fenomen de la bruixeria a Europa?
Doncs ja hem vist com en l'època clàssica es desenvolupen unes primeres manifestacions, no?, amb la figura de Circe, la figura de Medea, i ja tenim, doncs, la màgia forma part d'aquesta societat clàssica, però realment quan es configura la idea de bruixeria tal i com el tenim a Europa, no?, és a través de la implantació del cristianisme. És amb aquesta implantació d'aquest culte monoteista on la idea de persecució, tal i com l'entenem actualment com el que va ser, que es comença a implantar. Perquè durant aquest període grecollatí a Europa, com he comentat, recordem que és un context politeista, i que, per tant, cadascú tenia en part el seu déu, el que durà, no? Cada un realitzava el seu ritual propi sense necessitat d'haver d'anar a una església i sense necessitat d'un capellà o un sacerdot que et digués que era el que estava bé i que era el que estava malament. Llavors, clar, hem de recordar que aquesta màgia era una quotidianitat de cada dia de la gent.
I de fet, aprofitem aquesta menció al culte politeista d'un àmbit més grecollatí per recordar que la mitologia grecollatina no es tracta dels... Nosaltres estem abrumadíssims, no?, amb tot el tema de la mitologia grega, llatina. En vam parlar també quan vam parlar de la mitologia nòrdica. Zeus, Júpiter, no sé qui, no sé quantos. Sí, sí. Però la quotidianitat de la gent no es basava en aquestes figures, sinó que es basava en les seves llars, en uns rituals molt personals, molt familiars, molt cap als avantpassats.
De fet, a cada casa hi havia la seva pròpia capella amb els lars, que eren els déus domèstics.
Vull dir que fixem-nos, no?, com, bueno, com tot està una mica relacionat, i això potser seria una miqueta la llavor de tot el que vindrà a ser després el que es consideren actes de bruixeria, no?, entre moltes cometes. Ara ho acabarem d'explicar. Aquesta visió, quan ja has avançat, no?, que comença a canviar amb la implantació del cristianisme, però quina data podríem posar com a trencament, per dir-ho d'alguna manera?
Bé, jo crec que jo crec que es podria dir que hi ha dos trencaments, no? El primer trencament seria el primer concili de Nicea, el 325 després de Crist, que és quan ja hi ha una implantació d'un culte monoteista, no? Aquí és quan hi ha una progressiva substitució d'aquest ampli panteó de déus cap a un únic déu, que sí que després tenim els sants, però al final no deixa de ser un únic déu, no? I llavors, clar, sí que nosaltres entenem que hi ha aquest canvi, no? A nivell oficial, doncs d'un dia per l'altre realment hi ha aquest canvi de divinitats. Però a nivell social és un canvi extremadament lent. O sigui, a moltes comunitats potser fa 100 anys que hi ha implantat el cristianisme i segueixen adorant els mateixos lars perquè ells potser el cristianisme no els hi ha arribat o potser tenen una església tres pobles més enllà. Llavors, és molt complicat aquesta implantació del cristianisme. El que sí que hem de tenir en compte és que es va implantar un cristianisme fantàstic, meravellós, però la gent va seguir amb aquests rituals, que és això, i realment ens plantem en segle XIII i la gent segueix realitzant rituals màgics a Artemisa.
Molt bé. I hi haurà penes, no?, per les pràctiques durant molt de temps.
Sí, sí, una de les principals pràctiques que va agafar l'Església per evitar, no?, que es segui reproduint aquest culte cap a aquests antics déus va ser el càstig cap a tot aquest sistema de ritualitat. Llavors, entre el segle XIII i el segle XIV, les penes realment eren molt petites, no? Eren multes, algun càstig lleu, Però, bueno, poca cosa, la veritat. Realment, el més greu que et podia passar era que et desterressin, i normalment temporalment, del teu poble. Llavors, clar, no estem parlant dels càstigs que entendrem després que et poden arribar a la forca o a la foguera.
De fet, estem parlant una mica d'una societat mixta, no?, en aquest cas.
Sí, completament. O sigui, estem parlant de que mentre per una banda tu vas a la teva missa catòlica de bon matí, a la tarda te'n vas a la muntanya a cremar Artemisa per donar les gràcies a la deessa perquè t'has quedat embarassada. I això és que no hi havia cap mena de problema en que aquestes dues cultures convivissin i no es molestessin una amb l'altra. Va ser a través del segon trencament, que després en parlarem, on realment el cristianisme doncs endureix molt més aquestes mesures i on realment es vol arribar a acabar amb aquesta dualitat.
I algun cas concret que vulguis comentar sobre aquesta manera de viure mixta, no?, entre una cultura politeïsta i una cultura més monoteïsta que cada cop va prenent més força?
Sí, de fet és molt interessant perquè fins i tot les bruixes gaudien d'aquesta dualitat cultural, no? Tenim un cas del Tribunal Inquisitorial de Barcelona de 1639 que explica... Doncs és un testimoni d'una dona que explica que va portar una amiga seva davant d'una fatillera perquè el seu marit no l'estimava i ella volia que el seu marit l'estimés. I la fatillera el que li diu és que ha de comprar diverses espelmes blanques, posar-les totes juntes i mentre les anava encenent una a una digués 9 Pare Nostres, 9 Ave Maria i l'oració de Sant Antoni.
És terrible. O sigui, quina bruixeria i quina aquelarre i quin ritual més terrible està fent aquesta persona.
Sí, totalment satànic.
Molt, molt satànic.
I algun terme per designar a això que acabes de descriure?
Sí, la pervivència d'aquesta màgia, juntament amb aquests rituals tant cristians com amb aquest punt monoteïsta o ja màgic, es va englobar tot a partir del segle XIII en un terme que l'Església va donar com superstició. Tot el que era fora del cristianisme era superstició. Els mals d'ull eren superstició. Llavors, hem de tenir en compte que aquesta superstició estava totalment interioritzada, és el que hem parlat. L'ús de talismans, rituals, etc., era l'ús diari. Llavors, digues... No, perdona.
No, endavant, sisplau.
No, clar, fins i tot aquesta superstició, fins a cert punt ens ha arribat actualment, no? Quan volem que algú ens doni sort o que no ens passi, és toquem fusta. Sí. Això no deixa de ser una superstició. Llavors és molt interessant com aquests punts màgics que realment no venen donats pel cristianisme han perdurat fins a l'actualitat. I si han perdurat fins a l'actualitat és que al segle XIII la gent devia tenir el tas encara a casa seva.
Molt bé, fins ara ens has parlat de petits rituals, petits delictes, petits càstigs. Ens has parlat d'un primer punt d'inflexió i ens has avançat que n'hi haurà un segon. Com passen aquests petits delictes a ser executats de manera de penjar o, en algun cas, també enviar a la foguera els culpables? Quin és el punt? O sigui, què passa?
El punt d'inflexió, com he comentat, bueno, ens movem entre aquests segles, no? 13, 14, 15, després ja serà més endavant la cacera de bruixes més forta, però entre el segle XIII, finals del segle XIII i segle XIV, l'Església, el cristianisme, endureix tot el seu dret canònic, tota la seva teologia, diguem que, bueno, sí, crea ja els tractats, no? Diguem, la deixa per escrit ja. És molt més rigorosa i tot el que és... Fins ara tot era superstició. El problema és que ara tot el que quedi fora del cristianisme es de relacionar directament amb el diable. No? I és molt interessant perquè a partir del segle XIII, segle XIV, ens apareix aquest nou personatge. Fins ara sí que havia estat mencionat, però no tenia la importància que realment se li dona a partir d'aquest moment. Llavors, clar, tenim que tot, absolutament tot, qualsevol ritual que no sigui cristià, és associat al dimoni.
I això tindrà relació, per exemple, amb la Pesta Negra?
La Pesta Negra serà un dels factors que creïn aquesta paranoia social on tot es relacioni amb el diable. La Pesta Negra, el 1348, va ser un punt de trencament molt fort en tot el que és l'Europa occidental, o sigui, va morir la meitat de la població europea. Llavors, s'instaura aquesta paranoia social, no? Aquesta por cap a les pestes, cap a les crisis, cap a les crisis de subsistència, les males collites, no? Llavors tenim com l'Església aquestes pors les ha de vincular a algú. Al final, ells tenen una riquesa que la resta de gent no tenen i això s'ha de treure per alguna banda. O sigui, s'ha de dir que nosaltres ja estem fent bé a la població, nosaltres us defensem d'alguna cosa, no? I aquesta cosa que serà el diable. Qui crea totes aquestes males collites? El diable. Qui causa la Pesta Negra? El diable. I qui són les seves seguidores? Les bruixes.
Però és que, a més, això va molt lligat amb l'avenç europeu cap a l'edat moderna, no? El fet de... Tu estàs dient, no? La teologia cristiana cada cop és més dogmàtica, cada cop ho té més escrit, cada cop és més radical en aquest sentit. I això no ha de ser un símbol de la desaparició de la mitjana, i això a l'Alberto li encantaria, perquè ell en molts programes, quan ens ha parlat de criatures fantàstiques, de mapes medievals, la concepció o l'imaginari de la gent de la mitjana era capaç, no, de viure en aquesta dualitat, d'entendre que hi havia realitats màgiques, que hi havia persones que podien fer beuratges i remeis que no sabies ben bé però com, però et curaven o t'ajudaven, i alhora anar a missa, no? O eren capaços d'imaginar-se que en un mapa, que si anem més enllà de les Illes Canàries, doncs potser hi ha dracs. I no passa res. Sí.
I de fet, no? Els dibuixaven en els mapes, que és una passada veure com... continent desconegut, què hi ha? Gegants.
Però, i no hi havia cap mena de problema en tenir aquesta mena de dualitat, no? O sigui, tu pots tenir una vida perfectament normal, racional, ser totalment cristià, fer rituals a la tarda, com has dit tu abans, i imaginar-te que a l'altra punta del món, doncs això, hi ha gegants, hi ha dracs, hi ha serps enormes... I això és, és tan bonic i és tan preciós i ens queda tan il·lustrat i tan ben descrit en aquest texto, en aquests textos, que els que ens agrada més la mitjana, no? Veiem com això, cada cop que anem avançant més cap a l'humanisme, cap al racionalisme, sí, són coses que cada cop es van perdent.
És l'edat moderna, és aquest trencament. A més, ja no només amb aquesta canonització del cristianisme, sinó també amb l'aparició de l'Estat ja confessionalitzador, centralitzat, com l'Església comença a estendre tots els seus braços per tot arreu. No hi ha poble que no tingui església. A més, amb una ideologia completament rígida, misògina, intolerant. Això serà un gran trencament social, jo crec.
I llavors serà més o menys a partir d'aquest període, no? Ja ens estaves dient, segles XIII, sobretot el segle XIV, no? El segle XIV és les crisis de subsistència que desemboquen en la Pesta Negra, etc, que tota aquesta persecució comença a ser molt més incendiària, no? Molt més sistemàtica, no? Molt més violenta, molt més agressiva i en molts, molts més casos que abans, castigada amb la pròpia mort. Però si nosaltres haguéssim de dir, vale, i quan culmina tot això? Quan culmina el procés de demonització de la bruixeria? Amb què passa o quan passa?
Doncs jo crec que aquest és un punt força fàcil que tots sabríem puntualitzar. Jo crec que és el segle XV amb l'aparició del manual per excel·lència de persecucions de bruixes, que és el Malleus Maleficarum, entre 1486 i 1487, hi ha diverses versions, escrit pels dos inquisidors germànics, Heinrich Kramer i Jacob Spenger, i és que ells sí que van ser els principals... Bueno, els autors principals, sí, de tot l'arquetip de bruixa com a tal i com a directament vinculada amb el dimoni.
I com és aquest arquetip que aquests senyors dibuixen?
Doncs el primer de tot és el pacte amb el diable, el rebuig directe cap a la fe cristiana i la consagració de tu com a persona cap al dimoni per aconseguir els teus poders màgics.
I que, a més, aquest pacte és superdivertit, perquè, clar, hi ha molts tractats, però sobretot aquí en el Malleus ens explica sobre diferents maneres de fer aquest pacte. I un d'ells és firmant un llibre negre amb totalment la idea aquesta invertida, no?, de retre culte a la Bíblia, etc. Però a mi el que em crea més l'atenció és que dins la mentalitat feudal, quan tu fas el pacte de vassallatge o dins de la cerimònia de l'homenatge, tu segelles el pacte, no firmes cap document, tu no fas res, tu el que fas és li fas un petó al teu senyor feudal i en molts casos els llavis. Vull dir, fixem-nos, no? Tenim moltíssima iconografia, tenim molts documents que ens escriuen aquesta cerimònia de l'homenatge pas a pas, doncs és el mateix que dèiem, quan una dona, una bruixa, en aquest cas fa el pacte amb el diable, ho fa segons la mentalitat feudal i li fa un petó al diable. Per què? Doncs perquè està firmant un pacte de vassallatge, un pacte de fidelitat cap a ell. I en molts casos, en la inversió dels valors, aquest petó no és als llavis, sinó que és a l'anus. No? Vull dir, tenim iconografia de dones fent petons a l'anus d'un boc.
Sí, a més, és un dibuix gegants molt recurrent que trobes a molts tractats.
I és precisament això. Són dones jurant fidelitat, en comptes de jurar fidelitat a un senyor feudal, doncs ja estan jurant fidelitat a un dimoni. I ho fan al revés, no? En comptes de fer-li un petó als llavis, doncs li fan un petó a l'anus.
Sí, sí, i és aquest petó el que ja ens porta al segon punt de l'arquetip de bruixa, que és la marca del dimoni. O sigui, tu quan jures fidelitat a algú, el dimoni et deixa la marca de bruixa, que acostumaven a ser pigues, cicatrius, o petites coses que pots tenir pel cos, doncs, que pot tenir tothom realment, i que a més s'associaven directament al dimoni. El següent punt dins aquest arquetip de bruixes, la participació en aquests aquelarres o sàbats, els que ja hem comentat, I finalment és molt interessant perquè se'ls atribuïa la capacitat de la metamorfosi, no? De que les bruixes no només podien transformar a altres persones en animals, sinó que elles mateixes també es podien transformar en animals. Llavors és molt interessant com, per exemple, en un judici de bruixeria a Escòcia, un home testifica que ha vist una dona transformar-se en un gat negre i que al mateix temps la cervesa se li ha tornat àgria.
No pot ser. Havia de ser escocès. A més, en molts relats de bruixeria sempre apareix el gat negre, no? Vull dir que el gat negre és un que actualment inclús sempre l'associem a la
mala sort, a més, també.
Sí, lo tiene todo, lo tiene todo.
Aleshores, podríem dir doncs, que aquest Maleus Maleficarum el que fa és oficialitzar la visió occidental del que significa ser bruixa.
Sí, jo crec que a nivell oficial sí, o sigui, a nivell de teologia cristiana sí, però també és això, no? Seguim convivint, tot i que hi ha aquesta persecució, seguim convivint amb totes aquestes idees de rituals màgics i no de... O sigui, al final aquestes dones perseguides no deixen de ser dones que participen en la comunitat i que compleixen una funció social. Al final, tot el que englobem dins els coneixements d'una bruixa no deixen de ser una mescla de botànica, zoologia, meteorologia, medicina, el que ara atribuïm a la ciència, realment. Llavors, quan una comunitat amb malaltia, què es feia? Anar a parlar amb la bruixa. Quan es perdia alguna cosa, es feia? Anar a parlar amb la bruixa. Són persones que compleixen una funció social i que sí que és veritat que el Màlius oficialitza una persecució i un arquetip de bruixa, però que aquest arquetip només s'agafa quan interessa.
I ja per anar acabant una miqueta, ho hem avançat abans, ara també ho acabes de comentar, que és curiós, no?, com la pròpia comunitat busca l'ajuda de les bruixes, entre cometes o sense cometes, però també són normalment els propis veïns, no?, els que són capaços d'acusar aquestes dones que potser els han fet un beuratge per curar el mal de cap, o una poció per dormir més tranquils, o mastegar unes herbes perquè no sé què, o un ritual d'encendre espelmes i resar quatre pares nostres i dos Ave Maries. No? Com ho valores tu, això?
Jo crec que és una gran capacitat que tenim a nivell social de viure en dos sistemes que es poden arribar a perseguir sense cap mena de problema, inclús a contradir, no? Tenim aquesta capacitat de viure i, a més, fer-ne ús dels dos, no? Sempre i quan aquests dos sistemes ens beneficiin, seguirem fer-ne ús sense cap mena de problema. I si hi ha una bruixa, ui, jo no en sé res, perquè a mi m'ha curat una malaltia, no la denunciaré. Però què passa quan aquest sistema ens deixa de beneficiar? Què passa quan hi ha algú que ens fa por o ens ha malmès? Hem de culpar algú. I aquí jo crec que és on es culpa, doncs, a les bruixes, als jueus, a qui sigui. Llavors jo crec que és aquesta dualitat de la que sempre parlem, no? De sempre i quan hi hagi un benefici per la comunitat, la deixarem viure tranquil·la. En el moment en què ens perjudiqui, ja no. A més, estem parlant de bruixes, de jueus, de qualsevol minoria que són vulnerables a nivell social, no? No tenen una protecció davant l'acusació de tot un veïnat. I jo crec que això dificultava bastant la seva també defensió, no? En cas de quan l'acusen d'una malaltia. Tu com a dona, quina veu tens per defensar-te de tal acusació? Llavors jo crec que és la part més interessant de tot el sistema de bruixeria és la dualitat social de la que parlem.
I a part, i perdona que intervingui aquí, però a part de ser una qüestió de gènere, també és una qüestió de classe. Perquè si tu eres una dona de família noble, ben posicionada, superprivilegiada, molt rarament series acusada de bruixeria, i si és acusada de bruixeria tindràs els teus mitjans per sortir-te'n.
Sí, te'n podies ser mal vista. O sigui, que et deixessin, que ja no et convidessin als balls.
O no.
Però, clar, realment no s'arribava a un judici tal com en un poble petit. També s'ha de dir que, clar, a tu, al ser d'una èlit cultural, també jo crec que hi ha un nivell cultural que a la vegada hi havia una mica de rebuig cap a aquesta cultura de classe baixa, no? Que no es movia tant en les èlits. Llavors jo crec que era més difícil que et relacionessin amb tal com una bruixa.
Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Tanit Castells, avui per explicar-nos d'aquesta manera tan magnífica la història de la bruixeria aquí a les Portes de Troia. Moltíssimes gràcies.
Sí, tant espero tornar.
Molt bé. Albert Abril, moltíssimes gràcies.
A tu, esperem que tornis.
L'Adrià Tirado, el control. Algun dia haurem d'acabar de fer aquesta brometa. Esperem que tornis.
Sí. No sé, no pots trencar la màgia de la ràdio.
No la pots trencar? No. Molt pots. Bé. Adrià Tirado el control tècnic i us parla Sergi Rodríguez i nosaltres us esperem la pròxima setmana, potser amb la Tanit, potser no.
Potser no.
O amb qui sigui, aquí a les Portes de Troia. Moltíssimes gràcies.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.